El professor de màrqueting de SADE, Salva López, analitza aquest dijous el cas del màrqueting dels gintònics a les 7 del vespre a la seu de l'Escola de Negocis a Sant Cugat. La xerrada tractarà com s'ha fet renéixer un producte que estava passat de moda i tancat en un nínxol de mercat reduït. Salva López, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Per què creus que els gintònics han tornat a posar-se de moda?
Bueno, hi ha molts factors que expliquen això, que conflueixen, i per això hem hagut de fer una conferència per explicar-ho, no? Hi ha molts factors, podria resumir-te alguns. Un d'ells és que s'ha fet tot un redisseny del producte i una reformulació del combinat, és a dir, per una banda les ginebres s'han reformulat, hi ha més de 300 marques de ginebres en el mercat ara mateix i van sorgint de noves. Codorniu acaba de llançar una ginebra nova, per exemple. I les tòniques també s'estan reformulant, han canviat el seu packaging, les seves ampolles són molt més atractives. I per tant, clar, és un producte que s'ha fet més glamurós, no? Però a més, la barreja ha canviat, s'ha invertit totalment. Abans, quan no tenia tant d'èxit, el gin tònic era un 70-75% de ginebra i la resta era tònica, i ara és justament al revés. Ara és només un didal, és re un 20-25% de ginebra i la resta és tònica. Llavors, és una copa molt més fàcil de digerir, diguéssim, més a l'abast de qualsevol bevedor, que no li agradin les copes molt fortes. I a més és una cosa que es diu ara un long drink, és a dir, una copa que dura molta estona, perquè li posen molt de gel i per tant és una copa que val la pena, no? Perquè dura molta estona a la mà.
Per què SADE va decidir fer un estudi sobre gin tònics?
Bueno, no és que fos SADE, jo com a professor, com a tutor de SADE, que va sorgir d'una broma, realment, en una reunió de tutors vaig dir, ei, per què no fem un sopar de tutors, no? I així fem una mica de networking i després podem fer un gin tònic, no? Quin cas de màrqueting. I doncs va dir, sí, és veritat, i vaig dir, ostres, és veritat, és un cas de màrqueting, l'hauríem d'estudiar, no? I d'aquí va sorgir, llavors, a través de les tesines que han de fer els nostres alumnes, jo vaig proposar aquest tema, es van apuntar molts alumnes, molt interessat en el tema, perquè és un tema realment atractiu i sexy i divertit, no? I d'aquí va sorgir, d'haver vist també jo en primera persona el fenomen i d'haver vist com em servien a mi un gin tònic i em feien tot un ritual al voltant del gin tònic, vaig descobrir doncs, que era un cas de màrqueting extraordinari, no? I extraordinàriament inspirador per altres categories i per una mica com per aprendre com podem fer nosaltres amb altres productes i altres categories per aconseguir el mateix efecte, no? Desennitxar un producte que potser porta molts anys al mercat, s'ha envellit i ja la gent no hi pensa, i com refrescar-lo, rejuvenir-lo i convertir-lo en una moda, no?
I com es fa això? És a dir, quins productes poden existir actualment al mercat que potser estan passats de moda però que des de llocs com SADE creuen que es poden tornar a posar de moda?
Bueno, hi ha molts productes, la veritat. El mercat està molt saturat de productes i a més cada any s'han llençat molts més productes nous, tractant de fer innovacions, el 90% d'aquestes fracassen, o sigui, realment el mercat és una guerra molt dura, no? Però moltes vegades abans de llançar un nou producte, radicalment nou, doncs és molt més fàcil i de vegades i més intel·ligent agafar un producte que ja hi era, que la gent ja coneix, però que la gent té una mica oblidat, no? No tinc ara mateix cap cas, però segurament els nostres oients estan pensant, sí, home, sí, jo tinc un producte que no sé, les avellanes, no? Les avellanes torrades, doncs, ostres, no, poca gent les utilitza. Ah, doncs potser podríem agafar les avellanes torrades i aplicar-los alguna de les estratègies que s'han fet servir en els gin tònics per rejuvenir-les, no?
Què fa que un producte tingui èxit en el mercat? A vegades és fruit de la sort o en el cas dels experts en màrqueting realment fan allò una bona feina perquè allò té una sortida, la sortida volguda com a mínim pel creador.
Clar, el factor sort sempre està allà i sempre no el podem menys tenir, eh? Sempre hi ha un factor sort. Però també hi ha el factor estratègia, que és el que nosaltres som capaços de fer, no? La voluntat d'un empresari o d'un directiu de màrqueting és de dir, mira, agafarem aquest producte i li donarem la volta, el tornarem a proposar al mercat i el farem d'una manera atractiva, sexy, emocionant, no? Una cosa que convogui la gent, que atregui l'atenció i que sigui capaç de tornar a llançar aquesta categoria o aquest producte, no? Es poden fer moltes coses realment i el màrqueting sempre es distingeix per ser creatiu, innovador i per tractar de donar-li la volta a situacions de mercat que no són les millors, no?
I com fer que allò que comença a tenir èxit, com per exemple ara el gin tònics, que ja té èxit des de fa un temps, no avorreixi i giri la truita?
Bueno, això és la gran qüestió, no? Jo, mira, si haig de fer futurologia, jo diria que el gin tònic encara li queda per estona, eh? Perquè, de fet, porta ja el fenomen, jo crec que a Espanya dura des de fa uns 8 anys, 8-10 anys, i encara li queda metge, perquè estem veient molta creativitat i molta innovació encara, no? Els gin tònics van passar primer per convertir-se en pràcticament amanides, sigui, allà et ficaven una mica de tot, no? Ara ja s'estan convertint en coses ja del passat, aquestes amanides, ara la gent està com tornant amb la llei del pèndol de dir, no, un moment, no? Un gin tònic ha de ser simple perquè sigui efectiu, no li podem ficar massa cosa dintre. Però continuen havent-hi moltes innovacions en producte. Hi ha ginebres que ja surten directament barrejades amb xocolata, per exemple, o amb vainilla o amb maduixa. Estem veient tòniques que estan també innovant i estan sortint al mercat ja amb aromes de romaní o amb aromes d'herbes diverses, fins i tot amb una mica d'alcohol també. És a dir, estem veient moltes iniciatives que tracten de mantenir aquest momentum on ha entrat el producte a la categoria perquè no caigui, perquè no va ser això que caigui, no? Això ajuda també al fet de que la gent ha adoptat el producte, el consumidor ha adoptat el producte de tal manera que ha sortit de les barres dels bars i ha arribat a les neveres dels consumidors, no? Els consumidors tenen el producte a casa seva i juguen amb el producte a casa seva, és a dir, el consumidor s'ha tornat creatiu amb aquest producte. Hi ha gent que es fa els seus propis experiments a casa, hi ha gent que infusiona la ginebra amb infusions, amb tés, amb camamilles, amb tiles, i després hi ha gent que juga amb els gels, per exemple, doncs a l'hora de fabricar gels, doncs i fica dintre doncs les peles de les peladures d'una llimona o trosset de maduixa, és a dir, hi ha gent que realment experimenta molt. L'altre dia, després d'una conferència d'aquestes, em va venir una de les assistentes i em va dir, diu, mira, a mi no m'agrada la ginebra i no m'agrada el gin tònic, però jo faig uns gin tònics fantàstics pels meus amics, diu, els hi faig unes coses superxules que els encanten, no? I això demostra que realment és un producte que permet la creativitat de l'usuari, i això és un dels grans trucs també per aconseguir que una cosa es mantingui de moda, un producte que estimuli la creativitat. I de fet, mira, hi ha molts models al mercat que funcionen precisament per la creativitat, no? I estic parlant de coses com ara Facebook, Pinterest, YouTube, o sigui, totes aquestes xarxes socials que triomfan tant, ho fan perquè són una plataforma de creativitat per l'usuari, no? Si un producte arriba a proporcionar les mateixes capacitats creatives a un usuari, doncs és un producte que té molt, diguem, molts números per triomfar i per mantenir-se allà.
I li sorprèn que tingui tan èxit una beguda que és alcohòlica? Que porta alcohol?
No, bueno, és sorprenent perquè, diguem, en una categoria que és l'alcohòlica, que està decreixent, o sigui, la de les begudes espirituoses, està decreixent en aquest país, en canvi les ginebres estan creixent, no? I estan nedant contracorrent. Perquè, clar, fixeu-vos, o sigui, cada vegada, diguem, el tema de l'alcoholèmia, diguem, és una barrera més important a l'hora de prendre begudes, però el gin tònic va creixent, no? També per què? Perquè és una beguda, com ja he dit abans, que té, en realitat, poc contingut alcohòlic, perquè ja no és com abans, no és el que abans dèiem un copazo, no? Això ja no és un copazo, això és un long drink que dura molta estona i que amb un gin tònic, no sé jo quanta gent pitaria en un control de la Guàrdia Civil, no ho sé.
La investigació a partir de la qual es basarà la xerrada de demà, dijous, l'han dut a terme estudiants d'ESADE. Específicament, què es va estudiar?
Doncs encara estem estudiant això. De fet, aquest curs hem tornat a llançar la iniciativa de continuar estudiant els gin tònics. Hi ha diversos alumnes que ja s'han apuntat i ara es llença de nou una altra convocatòria pel TRAC en anglès. Hi haurà encara més estudiants estudiant aquest tema. I, per tant, la primera fase ha sigut una fase molt qualitativa, una fase molt d'entendre el fenomen, sense poder posar massa xifres, però com a mínim entendre quins són els factors que expliquen el fenomen, no? Que són, com dit, és un fenomen polièdric, no?
I, per acabar, també un fenomen que a més no només depèn d'un sol producte com és la ginebra, sinó de dos com és la tònica i també d'empreses diferents que han unit esforços.
Sí, han unit esforços. I a més jo crec que han vist que el mercat tirava cap allà. I no només aquestes empreses, no només les marques de ginebres o les marques de tòniques, és que s'ha generat tot un sistema de... Ja s'ha generat tot un sistema d'empreses que estan llançant noves coses, components, el que diuen botànics, per exemple, que són aquests petits condiments que es posen allà. Hi ha empreses, hi ha moltes pàgines web que parlen de gin tònics. S'està generant el que jo dic, una cultura de gin tònic. O sigui, igual que aquí sempre hem tingut una cultura del vi o una cultura de la cervesa, tothom sap perfectament què és un priorat, tothom sap perfectament què és un vi d'anomenació d'origen Alella o Peralada, etc. S'està generant també una gran cultura del gin tònic. La gent sap ja que hi ha gin tònics que són, o ginebres que són cítriques, altres són florals, altres són herbals. Llavors hi ha molta gent que està treballant en aquesta línia, hi ha molts models de negoci, hi ha molts tallers, de com fer gin tònics. Hi ha molta activitat al voltant i no només són les marques,
Hem parlat a Cugat.cat amb Salvador López, professor de màrqueting de SADE. Moltes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio Sant Cugat, senyor López.
Moltes gràcies a vosaltres.